Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Aquest 2 de febrer es van complir 20 anys de l'atac a un dels símbols de la ciutat, el Pi d'en Xandri. Aquest pipinyer de més de 240 anys, catalogat d'interès comarcal i local, va rebre de matinada l'atac d'uns desconeguts per motius que encara avui es desconeixen. Des de llavors, aquest símbol natural de Sant Cugat continua apuntalat. Avui volem recordar aquells fets amb dues de les persones que ho van viure de primera mà, en primera persona. Ens acompanya a l'estudi el Jordi Torrijos, que és cap del Servei de Paisatge i Verd Urbà de l'Ajuntament de Sant Cugat. Jordi, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
I a través del telèfon tenim el Christian Herbolzheimer, que era portaveu de l'antiga plataforma en defensa de la Torre Negra. Christian, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres, com dèiem abans, vau viure en primera persona els fets que es van produir i les conseqüències posteriors, no? O sigui que sabeu ben bé com va anar la història. Comencem pel Jordi. Preguntant-te què és el que recordes exactament d'aquell dia, d'aquell 2 de febrer del 97.
Sí, si em permets, primer saludaré el Cristian. Bon dia i benvingut, Cristian.
Hola, Jordi, què tal?
Feia temps que no et sentíem. Explicaré a continuació el que em pregunten en aquest moment. Perdó. Bé, vaig rebre una trucada molt d'hora al dematí, d'aquell diumenge, era un diumenge al dematí, de la policia local, informant que un ciutadà, que era matiner també i que feia footing pels paratges del Pi d'en Xandri, havia observat que es fumejava del tronc, que fumejava, i que hi havia com una ferida, que havien intentat com tallar-lo o alguna cosa, clar. El Pi estava, la policia pregunta, clar, què fem? Vull dir, s'ha de tallar, no s'ha de tallar? Dic, escolta, no facin res, esperin-se aquí i que vindrem en seguida cap aquí. I el que els hi vam encarregar va ser que acordonessin la zona i que donessin protecció i que ningú s'acostés. Llavors, a partir d'aquí, clar, vam observar que realment el que havia succeït és que l'havien intentat talar. Els talls eren molt profuns, arribaven fins a la mèdula. La mèdula és el centre de l'arbre, és l'estructura que sustenta l'arbre, és la zona lignificada, és el pilar, diguem-ne. I com no van poder tallar, i tot indicava per restos que havíem trobat que es havien carregat dos motosserres, perquè hi havia dos tipus de talls de cadenes diferents, van buidar tot el combustible i li van intentar prendre foc. I o sigui que realment el van trobar fumejant i cremant en el seu interior. Bé, a partir d'aquí, clar, el primer va ser què fem, com actuem i alguna cosa hem de fer, no? Llavors, a part de prendre mesures de protecció, etc., hi havia la discussió que si es deixava caure, no es deixava caure o s'acabava de tallar, etc. Aquell diumenge, a part d'estar allà recollint dades i informació, en seguida vaig preparar un dossier de tècnic. Vaig passar tota la nit, no vaig anar a dormir aquella nit, vull dir, perquè l'endemà següent, el dematí, tenia que haver una reunió molt important amb l'alcalde Aymerich, el Joan Aymerich, i poder-li portar ja la documentació. I de tal manera que l'alcalde es va reunir pues, a un responsable dels serveis d'urbanisme i a mi. No? I a partir d'aquí va preguntar, bueno, què podem fer en aquest cas? Clar, hi havia l'opinió de que si corria perill, estava a prop del camí que portava cap a Can Borrell, doncs de batre'l, de tallar-lo. Jo li vaig suggerir que el mantingués en peu, perquè encara que es morigués l'arbre, perquè era un símbol, un punt de trobada d'entitats excursionistes del municipi, i a més era un arbre que tradicionalment, perdó, els seus propietaris l'havien deixat sempre en el marge del camí, perquè era un arbre corresponent a plantacions de finals de 1700 i que bueno, sempre l'havien deixat allà com a símbol, vull dir, l'havien respectat en els que treballaven al conreu de la vinya i era un arbre acceptat per tothom, no? I un punt de trobada, un punt d'excursionisme, un punt de fer-hi activitats o marxes de regularitat, etc. I inclús li vaig suggerir, mira, tenim el Pi de les Tres Branques al Berguedà i que, escolta, que està bastant fotut i en canvi, vull dir, es conserva, no? Com a comparació, no? I tota la documentació que li vaig aportar ja anava amb dades tècniques de com fer la feina i com solucionar-ho. L'alcalde Aymerich, jo penso que, ho dic sincerament, en aquell moment va ser valent i va dir, escolta, endavant, fem-ho i escolta, i aguantem-lo i tira endavant. Això va ser la primera impressió.
El Christian, dèiem al començament, ell era el portaveu de l'antiga plataforma en defensa de la Torre Negra, una entitat que va ser molt activa en aquell moment i que de seguida va reaccionar a aquests fets. Però explica'ns, Christian, com vau saber vosaltres la notícia?
Bé, la notícia la vam sentir, si no m'equivoco, a través de la ràdio. I clar, i a partir d'aquí doncs, va començar a córrer la veu boca a boca entre tothom. I ens va agafar molt per sorpresa. Haig de dir que la plataforma cívica per la defensa de Torre Negra i Rodalies ja es va constituir uns 4 anys abans, arrel de la festa de tardor de l'any 1993, i per tant ja estàvem en plena campanya per la defensa de Torre Negra. El pi, lògicament, era el símbol de la campanya, el logotip de la plataforma cívica, doncs té és bàsicament el pi d'en Xandri, però alhora nosaltres ja feia temps que fèiem una pedagogia perquè la gent entengués que més enllà del simbolisme del pi, doncs Torre Negra no era només el pi i la Torre Negra, sinó un seguit d'espais que no estaven inclosos amb el que era en aquella època zona protegida de Collserola i que anàvem, diguéssim, des del que avui és el Trade Center i la hípica de Can Caldés, diguéssim, tocant el límit de Cerdanyola fins a l'altra banda de la Rabassada, el que avui és la costa del Golf i el pitxampat del camp de golf. I aquest era el nostre esforç de pedagògic per entendre l'extens espai on el Pi era un component important, on el Núñez era el propietari principal però no l'únic i no l'única amenaça i que n'hi havia moltes més. I dins d'aquest context, quan ens enterem de l'agressió del Pi, doncs no vam saber-la interpretar, no vam saber si això realment havia estat. Ens costava molt d'entendre que hagués pogut ser obra malèfica d'algun propietari, per exemple. Això no tenia ni cap ni peus, perquè efectivament després fins i tot va tenir un efecte contrari en el sentit d'aglutinar a la ciutadania. Personalment, el Pi, clar, era un símbol fins i tot, jo haig de recordar que la primera vegada que vaig parlar amb Ràdio Sant Cugat, que ens dèiem en aquella època, va ser quan feia la marxa infantil i devia tenir uns 8 o 9 anys, amb un control que es feia al costat del Pi d'en Xandri. I bueno, jo crec que tothom a Sant Cugat, d'una forma o altra, té un record personal lligat amb aquest pi.
D'aquí, doncs, l'explicació de que haguem fet símbol i patrimoni local aquest arbre tan especial per als santcugatencs, no? Aquesta és l'explicació que podem donar, Jordi?
Sí, de fet, des de l'any 1995 està declarat arbre d'interès local i comarcal, però tot i així estem treballant conjuntament amb la Generalitat per declarar-lo arbre d'interès monumental, que és la màxima catalogació que hi ha a nivell de Catalunya, no? El que, clar, hi ha uns terminis, uns passos a seguir, i això no es fa doncs, quan un ho demana, sinó es fa doncs, dintre d'un PAC que la Generalitat tira endavant, no? Però ho estem treballant justament en el Pi d'en Xandri i algun altre arbre més. Hi ha arbres que poden ser de caràcter monumental no solament per les mides i característiques tècniques, sinó també pel seu contingut històric, per la seva tradició, per la cultura que porten darrere. I aquest és un dels
casos. I aquest compleix la doble...
Sí, a nivell, diguem-ne, a nivell de mides és molt gran, però tot i així n'hi ha de molt més grans, també. És veritat que n'hi ha de més grans, però en canvi també pesa molt el fet històric-cultural del Pi. Per tant, la Generalitat està totalment d'acord i bueno, ho estem tractant en aquests moments.
Abans deia el Christian que no, en el seu moment no van saber interpretar l'atac, però sí que és cert que es va reaccionar molt ràpidament, Christian, amb aquesta manifestació massiva de la ciutadania per intentar protegir precisament aquest símbol, no?
Sí, perquè vam veure ràpidament doncs, que hi havia un nivell d'indignació ciutadana que necessitava una canalització. I una canalització constructiva. A veure, m'explico. Vam organitzar una manifestació que li vam dir la marxa unitària, és a dir, no era la manifestació contra ningú en concret, sinó que el que preteníem era mantenir l'esperit que havia tingut la plataforma cívica des del moment en què es va crear. aquesta no era una plataforma cívica, diguéssim, amb unes certes aliances polítiques d'uns contra altres, sinó que va ser un esforç molt important que partia de la següent hipòtesi de fons. Tothom vol protegir Torre Negra, això no té, no té res a veure amb colors polítics. Perquè això pugui ser possible, no es pot deixar dins l'àmbit dels partits polítics la protecció, perquè no es posaran d'acord entre ells o voldran haver-hi diferents nivells de protagonisme i de més. I per tant, el que necessita aquesta campanya és que la ciutadania doncs, sigui la que realment la lideri. I a partir d'aquí, d'un ampli moviment ciutadà, cridar a tots els partits polítics perquè s'hi afegissin. Bueno, així es va com va començar la plataforma cívica, com va recollir 10.000 signatures per defensar Torre Negra, com s'hi van adherir 70 entitats, i quan va passar l'agressió del Pi en Xandri i ens vam decidir a organitzar la marxa unitària, vam cridar a tots els partits i els vam dir, mireu, aquest és el manifest de la plataforma cívica. Això és el que volem llegir com a acte culminant a la marxa unitària i us convidem a tots a que us hi afegiu. I així va ser. I per tant, doncs, en aquest sentit, creiem que va ser un encert, va ser la marxa, en aquell moment probablement la mobilització més important que hi havia hagut a Sant Cugat des de que hi hagués cap record. I va tenir doncs, el suport de tots els partits, de les institucions locals, bàsicament de l'Ajuntament, però arrel d'això i de la visibilització en els mitjans de comunicació, doncs un impacte a nivell català crec que molt, molt, molt remarcable.
I, Cristian, creus que va marcar aquest atac al Pi d'en Xandri va marcar un punt d'inflexió en aquesta lluita per la protecció de Torre Negra?
No va ser un punt d'inflexió perquè la campanya estava encetada i diguéssim que ja teníem un manifest i els partits ja estaven d'acord i l'Ajuntament ja hi estava treballant, però sí que li va donar un impuls, això sense cap mena de... I crec que li va donar un impuls, primer el fet que hi hagués agressió, però després la resposta ciutadana tan àmplia, massiva i transversal que s'hi va donar. Crec que si fins aquell moment l'Ajuntament encara no estava del tot clar que sí, que no, que fins a quin punt ens hi fiquem i tot de més, després de la mobilització de prop de 3.000 persones, l'alcalde en primera persona i tota la institució va veure claríssim que això ho havien de convertir en un compromís institucional i fins i tot independentment de qui governés, perquè això ja se sabia que era una cosa que anava per llarg, i crec que efectivament després de la marxa unitària de l'Ajuntament doncs s'ha responsabilitat i ha pres la iniciativa institucional que requeria fins avui, perquè el tema encara no està resolt.
Hem parlat de hipòtesi sobre la possible autoria. Encara avui dia, Jordi, no se sap absolutament res?
Bé, a veure, es van obrir investigacions, el que passa que no estan aclarides del tot. El que sí, com apuntava també una miqueta el Cristian, això no és un tema de... No apunta que sigui un tema de propietaris. Vull dir, si algú vol tallar realment el pi, el talla, el sap tallar, fa la manera per tallar-lo. Els que van anar allà no sabien fer anar les motosserres suficientment bé i no eren gent massa preparada com per fer la feina, o la mala feina, perdó. Llavors, tot apunta cap a una altra direcció, més que no és un tema de propietaris ni de discussions d'aquest estil. Apunta cap a una altra direcció, de gent de pensament molt extrem, diferent a la dinàmica que poder que es portava en aquell moment de protecció de l'altura i coses d'aquestes. Però, bueno, tampoc es pot aclarir encara, no se sap.
El que sí que va succeir és que hi va haver un veí, un ciutadà, recordo el nom però no el cognom, Pere, es deia, que va oferir una recompensa per qualsevol informació que es pogués oferir sobre aquest atac, no?
Sí.
Sí, ho recordes?
Sí, sí. Això em sembla que és el propietari del restaurant, si no m'equivoco, Panxa Contenta, pot ser?
No, era Panxa Contenta.
No, doncs no, perdó.
Estava al carrer Montserrat.
Val.
Tenia doncs, un restaurant
al
carrer Montserrat. Sí, Pere, no recordo ara el cognom.
Doncs va oferir, no sé, 2 o 3 milions de pessetes a qui donés informació sobre qui havia pogut realment fer aquesta agressió tan brutal i que tan va malmetre el pi que quasi li costa, bueno, pues, la seva
Pere
vida.
Pere Martínez.
No? Pere Martínez, efectivament. Efectivament, gràcies.
Ens ho acaben de xivar des de producció. Doncs, efectivament, hi va haver aquesta oferta per rebre informació, i jo no sé si va arribar molta informació al respecte.
La policia local va fer obrir una investigació i va anar recollint dades i té informació, però clar, la informació que arriba fins a un cert punt, arriba un munt que després ja no s'ha obtindre més informació. Vull dir, era molt difícil també. Sí que va haver-hi algun propietari...
Aquí puc afegir la rumorologia social, al cap d'un temps suggeria que això efectivament havia sigut bàsicament una bretolada, una colla de joves que havien sortit de farra i que algú va dir... Bueno, no se sap com, però en fi, que finalment això va ser bàsicament una bretolada i, com diu en Jordi, òbviament no era una feina que hagués estat planejada ni s'hagués pogut dur a terme de cap manera de forma professional.
Sí, més o menys coincidiu, no?, en les versions.
Sí, sí. Després també hi havia algun propietari de la zona proper, de pagesia, de Can Solai, d'aquella zona d'allà, que van sentir soroll de motosserres de matinada, i que també van vindre a comunicar-ho a l'Ajuntament. Perquè, vull dir, per so, per distància, el soroll del motosserres, no hi ha res entremig, es desplaça, encara que sigui a una certa distància. I un dels propietaris de la zona va pintar en seguida l'Ajuntament de dir, escolteu, jo he sentit aquesta matinada, soroll de motosserres, sobre tal hora, tal, bueno, en fi.
Parlem de la víctima. La víctima que continua apuntalada 20 anys després d'aquest atac, però víctima viva.
Sí, víctima viva i a més amb ganes de, per si mateix, de seguir endavant, perquè està cicatritzant la ferida. O sigui, a veure si ens entenem. Un arbre té un creixement anular, anial anular, fa els anells, d'acord? Uh-huh. Però clar, si té en un moment determinat un forat com el que té, tan gran, tan immens, clar, els anells no tenen on recolzar-se, que creixen cada any. I llavors, clar, creixen cap a dintre i van tapant lentament aquest forat tan gran. Llavors sí que s'observa lateralment, perquè els talls eren en forma de fus, una miqueta, o sigui, estirats, allargats, més amples al mig i més estrets als extrems. S'observa com pels extrems ja està tancant la ferida aquesta. Ara, és un procés lent. Clar, què passa? A l'arbre li hem tingut que mantindre i li seguirem mantenint els puntals. Però tots els puntals no estan rígids, o sigui, tenen una mica de moviment a dalt. L'arbre té que detectar que hi ha moviment. I a més, té que tindre flexibilitat també. Perquè, clar, si estigués rígid, amb un cop de vent molt fort, per allà on està apuntalat es podria partir també. O sigui, té que tindre un mínim moviment, però clar, a la vegada tampoc massa, perquè llavors, clar, els puntals l'aguanten, si té massa moviment. Llavors està aguantat i apuntalat. I hi ha 16 puntals i 6 cables. Això ho hem de mantindre. I ho hem de mantindre perquè justament està que interiorment d'aquests creixements anulars que va fent, la ferida, el forat, el boquet, doncs el vagi tapant i i vagi creixent. I quan ja tingui prou sustentació per aquí, es podran treure. Però això va en funció de lo que ell creixi i desenvolupi i vagi fent.
Aproximadament heu calculat el temps que li pot quedar amb aquestes crosses?
Si hem de tindre en compte el que fins ara ha tapat, li queda més del doble de lo que ara porta. Sí. Sí, sincerament. Clar, si tenim en compte la velocitat que ell té de cicatritzar, de tapar la ferida. I, bueno, i després els arbres no funcionen com un ésser viu, com un mamífer, com un au, de que si ja tenen una ferida, bueno, senzillament la cicatritzem i allò es desapareix normalment i ja està, pot quedar una marca, però bueno, si no, i per permetre l'expressió, és com un submarino, és a dir, si hi ha una sala de màquina, una sala d'un submarino que s'inunda, la tanquen i queda allò allà dintre. Doncs l'arbre crea unes barreres de la compartimentalització que aïlla la zona que té necrosada, que té en descomposició o que té que li ha passat un fet negatiu, i allò queda allà dintre. Llavors el que se li van fer un estudi d'endocrinologia, que li van fer una barrina molt estreta, que és de la mida d'una agulla de cap d'aquestes de les àvies de fer jerseis,
de fer mitges.
I li van treure tots els anells, no? I sí que van detectar que hi ha èpoques amb les quals ha tingut alguna altra agressió, però bueno, per exemple, hi ha una zona que la té necrosada i que coincideix amb l'època de les guerres carlines, per exemple, algun bombasso, alguna cosa li haurien de fotre, pobre Pi, no? Alguna cosa així.
No? També... Ferides de guerra, no?
Sí, per exemple, i és molt curiós observar, comento això, com des de principis de 1910, 1912, fins a 1980 i pico, els anells són tot estrets, molt estrets, no creixen. Clar, si un arbre té bones condicions, té pluja, pluviometria, té sol i bones condicions, creix bé i els anells són amples. Si no té bones condicions, no té disponibilitat de nutrients ni té aigua, diguem-ne, llavors el creixement és molt més limitat, l'anell és estret. Què ha pogut passar durant 70-80 anys que els anells siguin tan estrets i que realment no hagi... Una sequera no pot ser tants anys. Molt fàcil, la mecanització agrària. Senzillament, com allò es també en camps de cereals, el tractor, el motocultor, el fresador passava molt a prop del tronc de l'arbre i que feia totes les arrels superficials, doncs clar, lògicament, doncs se les carregava, sí. I llavors clar, l'arbre no tenia tanta capacitat de captar nutrients. En el moment en què es deixa la mecanització agrària a l'entorn immediat del pi, el pi torna a fer anells més gruixuts. I això es veu amb la història de la dendrocronologia de tots els anells del pi. Són curiositats.
Avui una classe, eh? Estem aprenent.
No, és una cosa curiosa.
Ja no, està. No, però està bé, està molt bé. Quin seguiment se li ha fet fins ara?
Perdó?
El seguiment sí, que se li ha fet fins ara, sí. Perquè, clar, sí, sí. M'imagino que a banda de les cures estrictament pel tema de les ferides, també s'ha... Sí.
El seguiment ha estat bastant continu, sobretot sempre els primers mesos i primers anys, però després, a partir de que ja es veu una certa estabilitat de l'arbre, el que s'ha fet és que s'inspecciona sempre quan passes per allà l'observes, però d'una manera fixa i ben feta 4 vegades l'any, coincidint en els canvis estacionals, sobretot a la primavera i a la tardor, que són les èpoques amb les quals, per una banda, es comencen a desenvolupar insectes i possibles paràsits, i a la tardor, quan justament comencen aquests possibles paràsits a amagar-se sota l'escorça o el que sigui. No? I fins i tot pugem a la part alta del pi, amb una pluma, amb un camió grua, molt gran, pensem que té 24 metres al pi. Per què? Perquè hi ha alguns paràsits, sobretot barrinadors del tronc, com ara el Tomicus destruens, o també anomenat Blastophagus destruens, que escarben galeries. I clar, si mires per baix no ho veus. Pot escarbar galeries per baix, però també es pot escarbar per dalt. I aquestes galeries, al fer-les, travessen la zona dels vasos conductors, amb la qual tallarien que la saba arribés. I per això s'ha d'anar molt al tanto. De fet, sempre que hi ha hagut alguna situació climatològica adversa de forta pedregada a Collserola, s'han desenvolupat molt aquests paràsits, aquests barrinadors del tronc, aquest Blastophagus destruens o Tomicus destruens. Per què? Perquè bueno, van anar a l'arbre dèbil, que està golpejat en aquest cas per una forta pedregada, i s'alimenten doncs, de la seva fusta i de les seves condicions. I bueno, això ho observem i a partir d'aquí fem seguiment, fem tractaments i ho fem conjuntament en l'antic Servei de Protecció dels Vegetals de la Generalitat, que ara es diu Servei de Sanitat Vegetal, però bueno, és el mateix, i ho fem coordinadament. I fins i tot pugem a dalt del pi, l'observem, mirem i actuem en conseqüència.
Molt bé. Us pregunto als dos, començarem pel Christian. Heu pensat mai què hagués suposat si en aquell moment haguessin mort el pi d'en Xandri? Què hauria suposat per a la zona, per a la ciutat? No sé si us ho heu plantejat. Christian.
Mira, t'haig de ser sincer, no m'ho he plantejat. Haig de dir que tenim la sort de que Sant Cugat compta amb un professional com en Jordi Torrijos, que, com ell mateix ha explicat, s'hi va posar a la feina per salvar-lo immediatament, i ho ha aconseguit, és a dir, no, crec que és just de dir que el Jordi ha salvat el pi. Jordi. Yeah. I perquè si no hi hagués hagut en Jordi, doncs probablement s'hagués mort. Les dimensions que bé, les implicacions doncs, només poden ser especulatives, però efectivament l'espai hagués quedat orfe. A veure, Torrenera té un potencial com un espai que combina els valors ecològics de ser un dels pocs espais oberts a tocar del bosc, però que no és bosc, i això li dona una biodiversitat especial, i això no, hi ha molt pocs espais a Collserola, amb uns valors històrics, com són els de l'agricultura, i la ramaderia i uns valors socials, com que és un dels principals espais d'esbarjo de Sant Cugat. El fet de que no s'hagi pogut resoldre el tema judicial i que la major part dels terrenys siguin de propietat privada, però ara majoritàriament una propietat privada que no hi deixa intervenir en el territori per gestionar-lo conforma per la preservació d'aquests tres valors que he esmentat abans, fa que tot plegat sigui un espai avui de transició amb un potencial molt gran però subdesenvolupat. I el Pi queda enmig, i literalment enmig, com un símbol molt sòlid i molt permanent i molt ferm. Si no hi hagués el Pi, tots aquests valors d'una forma o altra haguessin quedat afectats i no hi hauria aquest punt de record i d'orgull del que pot ser i del que vol ser Torre Negra quan algun dia es resolguin tots els problemes jurídics pendents.
Sí, jo afegiria també, gràcies Cristian, però jo afegiria també que també va haver-hi una actitud, i ho dic així, perquè l'alcalde Joan Emèric ens va escoltar en els serveis tècnics, em va escoltar en aquest cas i va ser valent, va prendre una decisió valenta, no? I després, per altra banda, la participació, l'estimulació ciutadana que, bueno, que tots vosaltres veu donar a la ciutadania, no? O sigui, tot aquest pack és el que ha fet que això vagi endavant també, eh? O sigui, no solament l'actuació inicial d'anar i apuntar l'error i tal, sinó tot el que s'han vingut fent després posteriorment també. O sigui, que és gràcies a tothom, la implicació de la ciutadania, també la valentia de l'alcalde Joan Emèric, la decisió tècnica, tot una miqueta junt, eh?
Mm-hmm. Sí, efectivament, i de fet el que sempre hem destacat de la campanya Sense Torre Negra és que és una campanya que genera una il·lusió col·lectiva. Vull recordar aquí, per exemple, que arrel de l'agressió, una iniciativa espontània que hi va haver, molt liderada pel PP Pros, va ser, doncs, i del Paco Carbó i d'altra gent, va ser, doncs, convidar els nens i nenes de les escoles de Sant Cugat, doncs, que fessin un dibuix. Va ser una crida espontània i la resposta va desbordar les previsions, perquè hi va haver literalment 3.000 dibuixos que van fer nens i nenes de Sant Cugat amb motiu de l'agressió al Pic, i són dibuixos que es van exposar després el dia de la marxa unitària des de Sant Cugat fins al Pic, i són dibuixos que encara es guarden i que ara, 20 anys després, estem organitzant una nova exposició perquè aquells nanos que fa 20 anys tenien potser entre 7 i 14 anys, doncs avui en tindran entre 27 i 34 i potser els hi farà il·lusió veure el dibuix que van fer però amb uns altres ulls.
Organitzeu?
La campanya per la defensa de Torre Negra ha estat sempre una il·lusió col·lectiva, no ha estat una campanya aspra, una campanya polaritzant, ha estat una campanya social, transversal, alegre i un pèl frustrada perquè hem aconseguit parcialment el que ens vam proposar, però passen els anys i encara costa molt d'acabar de materialitzar.
Cristian, això que ens comentaves, aquesta organització d'aquesta exposició de dibuixos del moment, ho feu a través del grup de natura del Muntanyenc?
Ho estem organitzant, no tenim ni nom, som els que en aquella època, fa 20 anys, vam organitzar la marxa unitària, doncs ens hem tornat a reunir, ens reunim al Club Muntanyenc, ens reunim tots els dimarts a 6:45, les reunions són obertes per qui vulgui venir, i estem pensant en dues activitats molt, molt, molt senzilles i molt puntuals. El 16 de març, una xerrada tècnica per posar-nos al dia a tothom sobre com està tot aquest tema dels plates entre l'Ajuntament i la propietat, i sobretot la propietat d'en Núñez i Navarro, i després tornar a exposar els dibuixos més o menys en paral·lel a la marxa infantil que es fa el 2 d'abril, doncs des de la setmana abans que hi pugui haver una exposició de dibuixos en un lloc que encara estem acabant de definir. I finalment la marxa infantil sí que portarà també un lema, que és el lema de la campanya de Torre Negra, que es diu que és Defensem Torre Negra, perquè com que encara la defensa no està completament assolida, doncs també donar-li aquest toc de record i reivindicació.
Mm-hmm. Molt bé. Sí. Jordi, vols dir alguna cosa més?
Bueno, jo poder també, llevat poder d'algunes últimes detalls que ara no se'n puguin escapar, però que de fet, a veure, sí, tot i que quedar Torre Negra fora del parc natural, geogràficament sí que està dintre de la Serra de Collserola, i forma part del parc de Collserola, com a sol no urbanitzable. I d'acord amb la decisió votada per l'Ajuntament en aquest sentit, no? Per altra banda, també la sentència del Tribunal Superior de Justícia del novembre del 2014 recorda i confirma en sentència definitiva que l'Ajuntament té dret a denegar un pla d'urbanització i construcció d'habitatges en els paratges de Torre Negra. Vull dir, té dret l'Ajuntament. L'Ajuntament pot definir el seu model de ciutat i diu, i pot dir fins aquí es pot urbanitzar, a partir d'aquí no es pot urbanitzar. I per tant, bueno, volia fer aquest comentari, no? Per tant, que otorga i reconeix com a competència exclusiva municipal el model de ciutat que es concreta en l'àmbit de la Torre Negra, amb la seva classificació com a sòl no urbanitzable.
Molt bé, doncs avui hem compartit plegats i gràcies al Jordi Torrijos i al Christian Herbolzheimer aquest record de l'atac al Pi d'en Xandri, que la setmana passada justament va fer 20 anys. Agraeixo moltíssim que avui ens hagueu acompanyat per fer memòria plegats d'aquesta efemèride. Gràcies, Christian.
Gràcies, gràcies, i molt de gust estar un altre cop parlant amb en Jordi.
Christian, una abraçada, el mateix, moltes gràcies també per participar i compartir aquesta estona.
Gràcies als dos i molt bon dia.
Molt bon dia.